A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Adrià Bas.
Marina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Acabes de tornar de Grècia i fa uns dies escrivies això al teu mur del Facebook.
Exclusius web.
L'Ibrahim té 9 anys. El Daesh va matar el seu pare. Ell va fugir de Mossul amb la seva mare i els seus germans. Van arribar a Turquia i allí van agafar un bot per travessar la mar. La seva germana gran, que té uns ulls d'un blau intens, es fa càrrec del més petit dels germans, que està molt enfadat i que ha decidit que ja no vol caminar, que s'asseu a terra i no es mou. Ella sí que somriu, però amb el somriure d'algú que ha viscut molts anys i que ha vist massa coses. L'Ibrahim no ha començat cap guerra, no ven petroli, ni el compra, ni pacta les quotes, no s'asseu en taules rodones de grans debats, però amb 9 anys carrega amb tota la tristesa del món a les seves espatlles. Torno a casa, un luxe poder dir això tal com va el món. Com se't va acudir tot això? Quin impacte emocional per fer una descripció tan gràfica que només de llegir-ho tancàvem els ulls i ens imaginàvem aquella escena?
Doncs, de fet, van passar uns dies. Va ser quan ja havia arribat a Atenes, ja sabia que tornava a casa, portava 6 setmanes a Samos, en una de les illes gregues, doncs, que malauradament surten bastant a les notícies, on arriba tota aquesta gent.
Qui és aquest nen? Qui és l'Ibrahim?
Doncs l'Ibrahim és un de tants, l'Ibrahim és un, però l'Ibrahim són milers. I aquest potser...
I és un nen que tu vas conèixer, compungit, trist, absolutament aïllat de l'entorn que tenia, vivia en un univers paral·lel, perquè suposo que intentava abstreure's, i que d'una manera segurament no voluntària va fer un acostament a tu, no?
Sí, em va cridar l'atenció perquè realment allà al camp de trànsit, doncs, els nens han de passar moltes hores, òbviament, esperant els tràmits, i en una de les tasques de Creu Roja és crear uns espais, no? Els friendly espais, que els hi diuen, perquè els nens, doncs, puguin ser nens, que de fet és el que els hi tocaria. I els nens tenen aquesta capacitat que ens sorprèn a tots, no? de tirar endavant i de somriure en situacions en què gairebé ningú de nosaltres és capaç de somriure. I en aquell moment, doncs, hi havia com molta canalla, hi havia, doncs, molt d'ambient, perquè ens entenguem. I en un racó veig aquest nen i el veig, doncs, això, plorant, però no... Li queien llàgrimes, però ell no plorava, era una sensació estranya. I m'hi vaig acostar i li vaig preguntar, doncs, que què li passava. Primer vaig pensar que no m'entenia, perquè la gent que arriba, doncs, parla molts idiomes, jo m'hi vaig dirigir en àrab, i ell no em va contestar. Després vaig trucar a un intèrpret perquè vaig pensar, potser sóc jo que no m'explico, però aleshores algú em va dir que s'havia barallat amb un nen, i primer em va semblar que només era això, però jo el veia que tenia alguna cosa... No sé, diferent, que estava com al marge de tot.
Una espina molt més grossa.
Exacte. I després, doncs, clar, jo volia que intentés jugar o introduir-se en alguna de les dinàmiques que les nostres companyes de la Creu Roja estaven fent al camp, però ell, doncs, no es movia, no em deia res, no em contestava. I al final, doncs, jo em vaig asseure en una cadira i no li vaig dir res més. I va ser ell qui va decidir asseure's al meu costat. Però sense dir-nos res. Vam estar així una bona estona... I al final jo vaig intentar, doncs, treure un joc, i sense dir-li res jo em vaig posar a jugar. I va estar una estona mirant-me i finalment es va decidir. I així vam passar una estona fins que ell va veure que jugava una pilota, li va cridar l'atenció, però no s'atrevia. I tenia una mirada molt particular, una mirada com molt profunda i molt perduda a la vegada. I a mi aquesta mirada em va...
Aquells vincles del llenguatge no verbal. I mira si són fàcils, a vegades, les relacions.
Exacte, perquè no es va... De fet, vam trigar hores a que em dirigís la paraula.
Clar.
Vull dir, fins al cap de moltes hores, quan ell també va tornar a decidir asseure's al meu costat, perquè a més era ell el qui decidia establir la comunicació. Aleshores, jo li vaig tornar a preguntar com es deia, i aquí sí que em va contestar, i li vaig preguntar d'on venia. I me'n recordo que em va fer gràcia, perquè també li vaig preguntar que on anava amb la seva família, i em va dir... vaig a Hongria. I li dic, a Hongria vas? Dic, però a Hongria viure? I em diu, no, vaig a Alemanya. Diu, però tu no saps que per anar a Alemanya abans s'ha de passar per Hongria. Dic, ah, dic, perdona, dic, tens tota la raó. I aleshores va ser una mini conversa, ja et dic, és a dir, la major part del temps només ens miràvem i ens acompanyaven. Jo aquell dia potser també necessitava una mica de companyia i aleshores doncs, ens vam acompanyar una bona estona. Però recordo que ens vam mirar amb un dels companys de Creu Roja i li vaig dir, és que tinc la sensació que és el nen més trist que he vist mai.
Perquè si algú en aquests moments està tractant de lligar caps d'aquesta història que hem començat d'aquesta manera tan particular, la Marina Vidal acaba de tornar de Grècia fent de voluntària en una expedició de la Creu Roja atenent els refugiats.
Hello! We need some help here!
This is a disaster. There is no value for a human being. No value at all. Where's the humanity?
احنا بالشحن او وصلنا احنا وصلنا على حاجه اسمها محلي او وصلنا وهربانين عالم كتير معانا.
Help is coming. I heard a whisper.
Necessitem ajuda, on és la humanitat, sentíem ara. Que avui siguis aquí, Marina, és especialment important perquè aquesta setmana hem vist un sense ficció a TV3 que ha estat molt comentat, que ha glaçat la sang de molta gent i que les xarxes socials bullia, sobre la feina de salvament marítim que fa una ONG catalana, que és Proactiva Open Arms, a l'illa de Lesbos. Amb ells hi van parlar, els solidaris, el mes d'octubre, al començament que es van donar a conèixer, però l'impacte, com sempre passa, per desgràcia en aquests casos, ens l'emportem quan veiem les imatges. I sobretot, quan ens ho expliquen gent com nosaltres, gent amb la nostra visió del món, que ho han vist en primera persona, que ho fan en la nostra llengua, que és el mateix que avui volem fer amb la Marina. Tu el vas veure, aquest reportatge? Què et va passar pel cap?
Doncs bé, va ser un moment complicat. La veritat és que sí, vaig veure el reportatge. També vaig veure el que el diumenge es va fer també a TV3 sobre una família siriana.
El 30 minuts, sí.
Exacte. Uh-huh. I què em va passar pel cap? Doncs em van venir tot un munt de sensacions que potser jo mateixa havia intentat bloquejar per poder fer bé
la teva feina.
La meva feina i per continuar treballant a Samos. I aleshores quan em vaig veure a casa, no?, al sofà, al vespre, mirant la tele, que era una cosa que feia molt de temps que no feia, després doncs, de fer res, 4 dies que havia tornat, després d'abraçar la meva família, doncs vaig plorar molt, ho he de dir així. Vaig plorar potser tot el que no havia plorat en un mes i mig.
Van plorar molta gent que no ho hem vist en persona, imagina't tu. La Creu Roja Espanyola ha atès ja 13.000 persones a les illes de Samos i Chios, a Grècia. Hem sentit a parlar molt de Lesbos els darrers mesos, però són moltes les illes gregues que es troben en una situació similar. De fet, es calcula que arreu de totes aquestes illes arriben cada dia al voltant de 1.500 persones per mar. On són aquestes dues illes, Marina, i quina és la situació específica allà? Què les fa iguals o diferents al cas de Lesbos del que aquests dies estem parlant tant?
Bé, bàsicament que, òbviament, Lesbos, com que està rebent moltíssimes més persones a diari, no?, doncs s'ha convertit en una illa com representativa de la realitat que està passant a tota la resta. Creu Roja Espanyola, és a dir, a Lesbos hi ha la Creu Roja Grega, però Creu Roja Espanyola, amb els equips de resposta d'emergència, va desplegar un operatiu en dues illes, una és Chios i l'altra és Samos, perquè ho visualitzem una mica, Lesbos està més al nord, just a sota queda Chios, i just després sota queda Samos.
I per allà també queda Kos, que és una illa que també hi rebia molta gent,
Exacte, Kos està just per sota de Samos i Samos està a 1,5 km de Turquia.
De la costa turca.
És exacte, és a dir, es veu perfectament la costa turca. Aleshores, la situació que allà vindria a ser exactament, malauradament, la mateixa que hi ha a Lesbos. El que passa que el flux de persones sí que és més petit, tot i que imaginem-nos que Chios, per exemple, un dels dies que jo vaig poder visitar també i vaig estar allà al camp de trànsit, en un dia van arribar 1.500 persones a Chios.
Vèiem aquests socorristes de Badalona que fan salvament marítim, la Creu Roja que hi fa atenció mèdica, suposo?
El que fa bàsicament Creu Roja, tractament tant a Chios com a Samos, vindria a ser ells estan en els camps de trànsit o en el punt de registre, en el cas de Chios, que és on la gent va registrar-se quan arriben
per sol·licitar l'asil.
Per transitar per Grècia. per poder transitar per Grècia, i aleshores ells necessiten aquest paper per poder començar a continuar el viatge cap a Atenes, i el que fa la Creu Roja és que en aquests espais té un equip de salut que dona serveis bàsics de salut, i després també té un equip de suport psicosocial que bàsicament el que fan és el que diem primera atenció psicosocial, perquè òbviament un tractament o alguna cosa més a llarg termini no es pot fer perquè aquestes persones estan molt poc temps en aquests espais, sí, exacte. I per tant la Creu Roja el que fa, conjuntament amb tota la resta d'entitats, perquè no voldria deixar de destacar això,
nosaltres... Metges Sense Fronteres, exacte, Save the Children, exacte, no? L'UNICEF, totes.
Exacte, totes. Tot un seguit d'entitats i de societat civil organitzada que el que fan és donar la resposta que poden una mica per al cop de les primeres necessitats d'aquestes persones que arriben, òbviament, en una situació absolutament vulnerable.
I la situació suposo que deu ser igual, les autoritats completament desbordades a l'hora de tramitar els papers d'aquesta gent, però fins i tot a l'hora de socórrer-los. Recordo, em sostenc en aquest Sense Ficció que vam veure, perquè tothom tindrà les imatges clares, no per res més, però com es queixaven de la inoperància de segons quines institucions, com ara Frontex, que fa de policia del mar, però que en el fons no sap rescatar vides, i com, per exemple, serveis mèdics de la pròpia Grècia estaven completament incapacitats perquè no disposaven del material necessari per salvar ni una persona que tingués un atac d'angoixa, simplement.
Clar, exacte. Sí que hi ha certa...
I que, per tant, la feina de les ONGs internacionals aquí era clau, i que els propis grecs agraïen aquest paper, no?
Sí, de fet, això és una de les coses que jo me'n recordo el dia de... Era el dia de Nadal, perquè jo vaig passar allí totes les festes i el cap d'any i tot. I recordo que era el dia de Nadal i érem en una pizzeria i estàvem dinant, però... allò que dinàvem normal, perquè era tard. Com que era el dia de Nadal vam decidir dinar fora, i me'n recordo que sí, que hi va haver persones que suposo que això del fet de que per festes estiguéssim allí treballant, no? I ens van donar les gràcies. Sobretot nosaltres també tenim la sort de que treballant amb la Creu Roja, que treballem amb la Creu Roja grega, que òbviament tampoc ha necessitat el suport d'altres societats nacionals de la Creu Roja, perquè la tasca és ingent. A banda que és un context que hem de pensar que és molt variable, és a dir que, per exemple, a Samos un dia poden arribar 15 persones, però l'endemà en poden arribar 550, a Chios un dia pot no arribar ningú i l'endemà en poden arribar 1.500, i per tant això també posa els equips humans de totes les organitzacions no governamentals en un supòsit de treball diferent al que podrien ser altres crisis humanitàries. I per tant el que fem és intentar organitzar-nos, en el cas de Samos, per exemple, l'atenció a platja, que és òbviament molt important, el primer socors el donava Metges Sense Fronteres, el rescat en aquest cas el feien suecs, eren dos vaixells suecs que feien el rescat per mar, però clar, és que arriben per tots els punts de l'illa que et puguis imaginar, és a dir, hi ha platges i tots ens imaginem que intentaràs anar cap a la platja, però xoquen contra les roques, i arriben, hi ha gent que, tot i que Samos està a 1,5 km de Turquia, hi havia gent que a mi m'explicava que havien estat 8 o 9 hores en un vaixell per arribar.
Tu ara parles de la incapacitat a vegades de les entitats perquè no disposen de tot el material, però tu has detectat això, aquesta falta d'operativitat, no només de la societat civil per incapacitat, perquè no tenen tot el que voldrien, sinó també de les institucions?
Jo a Samos el que he vist és una gran feina de les organitzacions no governamentals. Jo crec que estem treballant tots a una i que tenim molt clar que els nostres recursos són limitats, i per tant saber que jo m'encarregaré de donar assistència aquí perquè tu l'estàs donant a les platges, que si necessito un intèrpret faré servir el teu, que si necessito un medicament perquè se m'ha acabat, òbviament jo te'l cediré, és a dir, a nivell d'organitzacions no governamentals jo puc dir que Samos, les mancances que es puguin tenir, perquè òbviament no arribem a tot, s'estan solventant, a banda de treball conjunt i de tenir molt clar que nosaltres treballem per salvar vides, però no només per salvar vides, per conservar dignitats, que a mi em sembla que és tan o més important com la primera.
Llavors, des d'aquí, des de Barcelona, des de Catalunya, què podem fer perquè totes aquestes organitzacions que allà estan destinades i que tenen equips, com ara tu, que de manera periòdica aneu i veniu, tingueu tot el que necessiteu per atendre i socórrer aquestes persones?
D'una banda, jo crec que el primer que s'ha de fer és ser conscient d'aquesta realitat, entendre que això està passant a Europa i que, per tant, és responsabilitat de tots i de totes com a ciutadans europeus i, per tant, tenir molt clar això quan ens informem, quan opinem, quan pressionem qui hauria de solucionar aquesta tragèdia humana, que és fàcilment solucionable, almenys en aquesta etapa en la que està, a l'arribada d'Europa, i després el que, i per tant, tot el que és l'activisme a través de les xarxes socials, que a vegades sembla que no serveixi, però aquest tipus de donar a conèixer i que no s'apagui els mitjans de comunicació ni s'apagui la notícia, perquè avui, avui han mort 18 persones a Samos, entre els quals 10 eren nens. I després, de cara a les entitats, òbviament ens podem fer socis, però podem recolzar-les de moltes maneres, perquè aquí també hi ha molta feina. Aquí la Creu Roja i altres entitats com la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat o plataformes com Stop Mare Mortum estan fent una tasca per també defensar els drets de les persones refugiades al nostre país, les que ja tenim aquí, perquè ja n'hi ha de persones refugiades que viuen amb nosaltres.
I
per tant, el que hem de fer és, òbviament, també es pot, podem ser voluntaris aquí. Creu Roja té voluntaris que treballen amb persones refugiades al centre de Barcelona, però també en té a les provincials i a les territorials, a totes, a moltes ciutats del Principat de Catalunya. Per tant, hi ha moltes maneres de col·laborar, no només és una qüestió econòmica, jo crec que és una qüestió de consciència. Òbviament, el suport econòmic sempre ajuda perquè es transformen coses, en coses que fem servir cada dia. No,
i perquè d'algun lloc han de sortir les mantes, els abrics, els refugis, les tendes que aquesta gent necessita.
Exacte, i també les persones que els orienten i les persones que els rebem i les persones que parlem amb ells i les persones que... No, òbviament no ens podem imaginar pel que han passat, però també necessiten, a banda de tota l'ajuda material, perquè mai, o sigui, sempre hi havia alguna cosa que no teníem, sempre arriba algú que diu, ostres, ara això no ho tenim, busquem-ho. A banda d'això, també el que necessiten és suport.
El suport moral.
Exacte.
I el compromís.
I el compromís.
Perquè quedi clar que la Marina Vidal és voluntària de la Creu Roja. La Marina és tècnica de cooperació a l'Ajuntament de Tarragona, però aquesta experiència, aquest viatge, va ser completament extraprofessional. Tu vas demanar uns dies de permís a la teva feina per poder fer aquest viatge.
Bé, jo em vaig desplaçar en el marc dels equips de resposta d'emergència de Creu Roja, dels quals jo formo part des de fa 2 anys, d'acord? I això et compromet que en el... És a dir, jo ja...
Que quan hi ha una crida estiguis disponible.
Exacte, jo ja he estat en altres... treballant per altres organitzacions, en altres contextos, no com aquest, però similars, i bàsicament el que et compromet als equips de resposta d'emergència doncs és que quan es necessita personal per una qüestió d'aquestes, doncs et demanen si tens disponibilitat. Jo vaig demanar un permís per crisi humanitària, es diu així.
Existeix?
I, sí, existeix.
Legalment existeix un permís així?
Existeix. En el cas de que doncs, hi hagi un organisme internacional es sol·liciti un treballador públic, que és el meu cas, doncs l'Ajuntament, aquí em van posar totes les facilitats, no tindrien per què haver dit que sí, però òbviament van dir que sí, i aleshores em vaig demanar un permís i això doncs, va passar, em van trucar un dimecres i al cap de 6 dies ja era a Madrid.
I per fer aquest tipus de voluntariat, quina formació has hagut de tenir i per quina preparació has hagut de passar?
Bé, jo com que formo part dels equips de resposta d'emergència de la Creu Roja, doncs això és una formació que has de fer específica en una especialitat. La meva és el Relief, que vindria a ser les distribucions i coordinació.
És una formació que et fa la pròpia Creu Roja,
Sí, exacte, per formar part dels seus equips.
És a dir, si algú volgués allistar, amb fer-se voluntari de Creu Roja i demanar al seu comitè local com fer-ho per accedir a aquest tipus de voluntariat, li donarien tota la informació.
Sí, el que passa que, òbviament, per fer aquest tipus de formació, que és limitada, perquè òbviament no es pot formar
a
tot el món, clar. Hi ha un procés de selecció i
està clar.
Sí, òbviament.
Però demanen que tinguis uns estudis previs, etcètera.
Sí, és aconsellable que tinguis estudis en l'àmbit de la cooperació, l'acció humanitària.
Bé,
després
perfecte.
Et demanen també doncs, que parlis anglès, a poder ser també francès. I després també depèn, perquè hi ha molts equips de resposta, els equips de resposta d'emergència n'hi ha que estan conformats, per exemple, per gent de telecomunicacions.
Bé, clar, llavors intenten aprofitar les capacitats de
cadascú, òbviament.
Si hi ha psicòlegs, si hi ha metges,
és
evident.
Exacte. Però sí, és això, i després anar-se doncs, formant en totes les coses que van sortint, anant participant anar intentant entrar en tots els cursos que puguis, perquè és com millor estaràs preparat després per poder treballar, òbviament.
Marina.
Digue'm.
Et vas poder acomiadar de l'Ibrahim?
Doncs no. I a més, mira, això no ho vaig escriure, no ho vaig poder escriure, no ho vaig
no,
escriure a Facebook.
No, però és que aquell text sonava a tribut. Mira, no t'he pogut dir adéu, sí. I tenia ganes de que no passessis desapercebut.
Sí, perquè quan vam marxar jo li vaig dir que ens veuríem demà i ell em va dir que no, em va dir marxo avui amb el vaixell, marxo a la nit. I aleshores ell em va preguntar si seria i jo li vaig dir que sí. I a la nit vaig baixar al port perquè just a més arribava una companya de Creu Roja i l'havíem d'anar a buscar. I aleshores vaig anar on hi havia totes les persones esperant el vaixell.
Per marxar,
però no el vaig trobar.
No el vas trobar.
No.
En la crisi de refugiats arreu d'Europa, la Creu Roja hi té destinats més de 50.000 voluntaris a 28 països i ha donat cobertura a més de 370.000 persones. Marina Vidal, moltes, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Adrià.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Solidaris a Catalunya Ràdio. Para-t'hi a pensar.